les persones que admiro i estimo, joves, em fa més difícil fer-los un divan. No rigui que el veig de cua d'ull. Avui s'hi estira una veu, un rostre, un ser humà que és avui, o era ahir, i ho continuarà sent per molts anys un referent de la nostra vida. És algú proper, algú honest i professional, que ens ha permès de compartir moltes estones vitals. Ens sap fer emocionar, riure i gairebé plorar també davant de fets que ens colpeixen, perquè ell és veritat i comunica veritats. Informa, analitza, es compromet amb les persones i en el país, en el seu temps, per al futur. Avui al divan, el senyor Labeu, el senyor Antoni Bassas. Benvingut, senyor Antoni Bassas.
Ben trobat, Sílvia, doctora.
Com estàs?
Home, ara, francament, estic emocionat, sobrepassat, i, com deia un tall de la PM que posàvem aquí de Núñez, pues, ja se pot morir, o sigui...
Ja se pot morir?
Ja se pot morir, sí. Això ve d'un dia que sí. Va dir, diu, acabo de presentar un jugador que els seus pares m'han dit que avui és el dia més feliç de la seva vida, que ja es podien morir perquè ja juga al Barça. I l'home, a l'acabar el discurs, va dir, per tant, moltes gràcies, moltes felicitats i ja se pot morir.
Ja se pot morir. He de... A veure què?
Moltes gràcies, benvingut i... I, bueno, ja se pot morir.
Albert, joder, un aplaudiment! Criatures, aplaudiu a l'Albert.
Doncs exactament això, després d'aquesta presentació, Sílvia, què vols que digui? Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Antoni, gràcies. Mira-te'l, aquest home. Que us pensàveu que era un tou? Res de res. Sunny the morning, I love you, feia aquesta frase. I tu per què l'has triada? Per què t'agrada? Què et recorda?
És la música de la meva joventut, és la música disco. És, a més, una peça extraordinària. Pensa que d'aquesta cançó hi ha com 30 o 40 versions de molts estils diferents, de moltes èpoques diferents. Hi ha una història molt bonica al voltant d'aquesta cançó. Sunny, el sol naixent, la va compondre un cantant que no va fer gaire fortuna, el dia que van matar Kennedy i que van matar el seu germà. I al cap de poques hores es posa a escriure aquesta lletra que diu jo estava avui ple de tristesa, però he vist sortir el sol i, bueno, i em vaig animant, com si diguéssim. No? Uh-huh. A part, diguéssim, de la història mateixa, el ritme em recorda l'època en què vaig començar a anar a les festes.
Tu lligaves?
I a ballar. No, jo era que posava els discos, normalment. Saps que n'hi ha un que posa els discos?
Sí, sí, el que posa els discos. Bueno,
tenia bastanta traça, a més això de la ràdio m'interessava. Havia escoltat i escoltava hores i hores de freqüència modulada, gravava desenes i desenes de cintes de caset.
Sí.
I per tant, m'agradava molt, sí.
Sí, ja li agradava molt la ràdio musical, sí.
Ep! Ràdio Juventú.
Aquí. La emissora musical per excel·lència. Ràdio Juventú en estereofonia. La ràdio viva.
Te'n recordes?
Aquí va començar tot amb 16 anys, sí.
Aquí va començar la carrera professional.
Radio Juventud, contigo empezó todo, sí.
Perquè, vist que no lligaves, però que tenies ja aquesta veu i t'agradava la ràdio...
Bueno, i menys que vaig lligar, perquè, clar, em vaig posar a treballar els caps de setmana.
Bueno, no em faràs pena, Bassas.
No, escolta, si el tema és aquest, sàpigues que, clar, a partir de... Doncs, no sé, els 18 anys o així, em van començar a enviar a camps de tercera divisió, el bàsquet el dissabte a la nit, i el diumenge al matí i el diumenge a la tarda, doncs, a diversos partits, a diverses categories, no? El camp del Júpiter, de l'Horta, del Sant Andreu, del Barça Atlètic, que aleshores estava a la Fabra i Coats, també al barri de Sant Andreu. Allà em van donar la primera oportunitat. Me la dona algú que... Sempre que arriba a aquest punt, l'anomeno, que és l'Agustí Rodríguez, que és el pare de l'actual cap de premsa de l'aeroport de Barcelona.
Company nostre, l'Agustí Rodríguez, periodista. Que és un encant, sempre t'envia coses, i si vas a l'aeroport i et perds, a mi m'ho diu això, truca'm.
I se t'hi posa quan hi ha un problema.
Sí.
Doncs el seu pare era un radiofonista clàssic que feia un programa per nens el dissabte al matí, que es deia Peques. On jo vaig veure en pantalons curts el Jordi Basté, on vaig veure debutar l'Alfons Arús i la seva dona.
Sí.
Allà, no sé, tinc una fotografia amb el Basté materialment...
Se l'has d'enviar, diguéssim.
Bueno, sí. No, la tinc, no sé on la tinc, però suposo
però
que si
tens.
La busques...
Home,
suposo que la trobaria.
Busca-la.
El cas és que aquest senyor, doncs, el que feia era rodejar-se de nens que cantaven una cançó, llegien una poesia, feien una redacció... Els deixava jugar amb la ràdio, els hi feia fer un concurs... I allò va ser un planter, i aleshores un bon dia jo vaig mort de vergonya, però absolutament apassionat per la vocació radiofònica que sentia. Mm-hmm. Estava a la vora de casa, al barri de Gràcia, a la Via Augusta, tocant a la Diagonal.
Yeah.
Vaig trucar i vaig dir, escolti, que l'altre dia vaig guanyar un disc en un concurs...
Perquè tu eres tímid, eh?
Molt.
Tiqueres.
Sí, no, i segurament això no s'abandona. Home, amb el temps tens recursos per no semblar-ho, però, però hi ha una altra cosa que és la... aquella cosa de l'entrada... De... No, jo més aviat m'ho mirava i quan estava segur,
sí.
Aleshores feia el meu pas. Total, que aprofitant que vaig guanyar un disc en un concurs, el vaig anar a buscar, vaig preguntar, escolti, jo no podria col·laborar en aquest programa?
Sí.
I per sorpresa meva em van dir, sí, ja pots venir dissabte.
Sí, sí. I què vas fer aquell dissabte?
Vaig llegir una redacció que jo mateix havia fet sobre l'Os Yogi i el Parc Nacional de Yellowstone.
Hi has estat? Al
no,
Parc Nacional
no,
de Yellowstone?
No, he estat a altres parcs, però en aquest no.
Sobre El Oso Yogi, deuria ser en castellà, llavors, no? El Oso era en castellà.
Era en castellà, el vaig fer en castellà, sí. De fet, les primeres paraules que vaig pronunciar a la ràdio sí, van ser en castellà, perquè el programa era en castellà, tot i que aleshores, estem parlant de 1978, cada vegada més la programació en català anava guanyant hores.
I a l'Oso Yoga, diríem, què et va comportar? Diríem, perquè, esclar, mira que es poden escriure altres temes, eh?
No, no? És molt senzill. Era un programa per nens.
Ah,
esclar. Aleshores, jo havia de buscar alguna cosa que interessés als nens i així d'aquesta manera els explicava que hi havia un parc natural, el que significava això, la protecció de la natura, bueno, aquestes coses.
Molt bé. Ja veieu que en Basses, amb l'Oso Yoga, doncs va entrar al món de la ràdio, poc que ens ho pensàvem pas. Ara, la ràdio, un programa per petits, els esports, els discos que posaves de jovenet, molt bé, eh? Però a casa es llegien diaris.
A casa tota la vida s'havia llegit La Vanguardia. El meu avi ja n'era subscriptor, els meus pares van continuar sent-ne, i jo la llegia fins i tot quan no l'entenia. O sigui, quan jo tenia 8 o 9 anys i jo llegia el diari, la meitat de les coses o més.
Aquell llenguatge era estrany, eh, per un nen.
Sí, no l'entenia, però m'interessava. Jo alguna vegada he explicat que a mi de nen, passada la fase de voler ser astronauta...
Vas voler ser astronauta?
Home, qui de la meva generació no va voler ser astronauta, Sílvia? Jo recordo perfectament la nit que l'home arriba a la Lluna, jo tenia 7 anys...
Amb l'Hermida explicant-ho?
Però em van enviar a dormir.
Oh.
I aleshores, al matí, la primera cosa que vaig fer llevar-me va ser preguntar als meus pares, han arribat a la Lluna? Van dir, sí, dic...
I què?
I han trobat extraterrestres?
Sí.
I em van dir, no han trobat extraterrestres. Perquè jo m'imaginava que en un moment determinat traurien alguna pistola o alguna cosa.
Sí.
Perquè barrejava els cowboys, que també m'interessava molt el món aquest, amb el món de l'astronàutica. I esclar, doncs, els nens de la meva generació volíem ser astronautes. Després, la qual cosa, ara, quan he estat als Estats Units i he pogut conèixer personalment els astronautes legendaris d'aquelles primeres missions Apollo, ha sigut una emoció extraordinària. Concretament a Aldrin i Collins, perquè Armstrong, el primer, no es deixava veure gaire i a més, ara recentment va morir. Bueno, doncs,
però tu creus que van arribar a la Lluna?
Home, segur.
Segur? Perquè això s'ha posat en dubte.
No, home, això és una putrada, home, posar en dubte això. Sí, home, sí.
Sí, i què?
A més, la història és fantàstica, perquè Kennedy, tip que la Unió Soviètica els golegi amb el primer satèl·lit, l'Sputnik, i amb el primer astronauta.
Amb els cosmonautes, cosmonautes en deien, eh que sí?
Sí, els cosmonautes soviètics, Yuri Gagarin. I la primera dona, la Valentina Tereshkova, també, no? Bueno, era una golejada constant. Kennedy fa un discurs i diu, abans de 10 anys anirem a la Lluna. I no tenien ni idea de com es feia això. Perquè aquella... es va haver d'inventar tot. Van agafar pilots de la Força Aèria i els van convertir en astronautes. Van haver d'agafar enginyers i fer enginyers aeroespacials. Hi ha unes precarietats extraordinàries perquè hi ha molta més tecnologia en el nostre telèfon mòbil que en tota la sala de Houston l'any 1969 van arribar a la Lluna. O sigui,
sí.
Una proesa extraordinària, no? És molt divertit, per cert, que Armstrong va dir, diu, sí, Diu, em farà molta il·lusió ser el primer home que trepitgi la Lluna,
sí,
però encara me'n farà més ser el primer home que torni de la Lluna.
Esclar, tu no fos cas que m'hi quedi prou, no?
Bueno, és que hi havia els seus dubtes, sí, esclar.
Sí, sí, hi havia hagut també experiències dolentes.
Sí, potser algú es pensarà, es preguntarà què fa Michael Jackson sonant aquí amb els seus
sí,
germans.
Sí, sí, però t'ho demanarem, sí.
Ah, doncs...
No, no, t'ho demano.
Ah, doncs... Això pertany també en aquella època, això és 1978 o 1979.
Aquí ja lligàvem, eh?
Sí, home, aquí ja anàvem llançats.
Ah,
i
ah.
A les... Home, perquè sortir per la ràdio, com tu saps, dona, no dona visibilitat en el sentit literal, però sí una certa presència.
Ah,
no?
O sigui que tu vas voler dedicar-te a la ràdio per tenir
per lligar, més presència. Exacte. Ara s'ha descobert tot el pastel, ara avui...
Finalment
ho hem descobert.
Ho has confessat,
no? Jo crec que moltes coses les fem a la vida, no?
Perquè ens estimin, Antoni. Mm,
doncs ja està.
Perquè doncs ja ens estimin i ja està.
Va, jo crec... M'atreviria a dir que tant tu com jo, estira't un moment aquí al meu costat al divan, jo crec que tant tu com jo ho fem perquè ens agrada molt.
També.
I perquè ens compensa molt.
Sí.
Però una de les coses que ens compensa és que hem descobert que fent-ho hi ha molta gent que t'expressa, sí, amor, no? O que t'estima o que et reconeix, no?
Que et reconeix.
Michael Jackson, per cert, com és la vida, de les primeríssimes coses que vaig fer quan vaig arribar de corresponsal als Estats Units va ser anar a Los Angeles a enterrar-lo, per dir així.
Avui al divan, Antoni Bassas.
Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Ah, és que veig el Jordi Galvany, que va
sí,
ser...
Sí.
Ens vam estar 14 anys veient-los les cares durant 5 i 6 hores cada dia.
Deu ser l'home que t'ha mirat més a la vida.
I jo a ell, si em pots estar segur. Crec que sortia guanyant jo, però en general...
És guapot, eh? Galvany, tu també.
No, però ell sí que no era dels que posava els discos, eh? Bueno, els posava aquí professionalment.
Sí, sí.
Fora
sí.
D'aquí...
No, se li sap, se li coneix.
Felicitat del pobre pare.
Escolta'm, i si jo ara et dic Antoni Trini, què?
Amb els meus pares.
I què, els pares? Què t'han ensenyat? Què és el millor que t'han transmès? Ara ha respirat, eh? Ara ha respirat, aquest
sí.
Home.
Sí. Bueno, els meus pares ja són morts, tots dos. El meu pare, relativament d'una forma prematura, d'un atac de cor, als 70 i pocs. La meva mare fa un any i mig, ja més gran. Home, els pares... Jo els hi dec segurament tot, els pares. Formen part d'aquella generació que va decidir, que va entendre que si ells feien un esforç i s'estaven de moltes coses, que és una expressió que es feia...
Sí, m'n estic.
Jo me n'estic de moltes coses.
Sí.
I donaven estudis als seus fills, els seus fills viurien millor que ells. Els hi donarien millor futur. Les meves germanes i jo som la primera generació de tota la família que va a la universitat. I això, a més, fet sense cap retret, amb molta honestedat, amb les eines pedagògiques de què disposaven, fills d'una generació absolutament matxacada per la moral nacional catòlica de l'època, però sempre contents, mai una queixa, i si alguna vegada es queixava, això ho penses després, te n'adones que era absolutament justificat. Jo estic amb, com m'imagino que molts fills, doncs amb deute etern amb els meus pares.
El pare treballava de comercial en el tèxtil,
sí,
no?
Sí.
I la mare?
Era mestressa de casa.
Però havia fet de modista, també.
Cosia molt bé. I havia treballat de modista a Can Gratacós, Passeig de Gràcia Diagonal. El meu pare l'anava a buscar quan plegava, quan festejaven.
Aquesta també és una paraula maca, eh? Festejar, estar-se, festejar... És fer festa, de les trobades.
És que a casa meva, Sílvia, es parlava en català que molt contaminat de castellanismes, es deia, deien, doncs, bústia, no deien bústia, deien bosson. Jo havia arribat a sentir caixa d'orros, coses que ara semblarien increïbles, però...
Caixa d'orros o la caixa... D'orros.
Caixa d'orros.
D'orros.
El bosson enxufa la tele, bueno, aquestes coses es deien,
sí,
no?
Sí,
però, pronoms febles, tots els pronoms febles. Les construccions eren genuïnament catalanes, fins al punt que, a vegades, parlant en castellà, continuàvem parlant en català, deien coses del tipus «eso rai».
«Eso rai».
«Eso rai». Bueno,
«Aga, aga».
«Aga, aga».
«Aga, aga». «Aga, el bueno, faci, no, faci».
N'hi ha una que és imbatible.
Quina?
Una que una vegada vaig sentir que li va dir «oiga, vini», uns que es van conèixer, li va dir «nunca que quiera nada, llámeme». Nunca que quiera nada. L'altre no va entendre res, clar, no pot
imaginar. Sí, sí,
no?
Nunca que quiera
nada. Bueno, doncs a casa meva el català podia estar contaminat de castellanismes, però era molt genuí.
Era molt genuí. La Montserrat, la Roser, també van estudiar, les teves germanes.
Sí, la meva germana gran, la Montserrat, filologia, uh-huh. i la Roser, psicologia.
I a banda d'això d'estar-se de moltes coses, de voler que els fills tinguessin un futur millor, com a valors, què t'han inculcat? Que, allò, cosa bona, diríem, no? En essència, com a sers humans.
Sí, allò de... Quan vagis a treballar en una empresa, no tanquis mai cap porta, no? Que quedin sempre contents de tu, que siguin, sí? sempre puguin parlar bé de tu.
Sí.
El sí senyora, no senyora. Quan parlis amb algú, sí senyora, no senyora. És a dir, normes de cortesia. Quan surtis del metro, aguanta una mica la barana pels que vinguin a darrere. Saps allò del... Uh-huh. Que passes quan surts cap al carrer, aguanta la barana el sí. que ve cap endarrere. És a dir, les normes bàsiques d'educació, d'urbanitat, una visió transcendent del món. Els meus pares eren creients, això ens ho van transmetre.
Tu ets també creient.
Sí, ens ho van transmetre per la via dels fets, no per la via de les paraules. Vull dir que
no, perquè abans has parlat de la moral, no? Aquella catòlica, però tu sí. parles ara de ser creient amb la idea de ser sobretot una persona...
De ser bona persona.
Bona persona.
Els meus pares eren essencialment dues bones persones. I això també es transmet amb els fets. No, justament, si un és així, no fa gaires discursos, ni n'hi ha prou de veure l'actuar, no? Amb coherència, amb honestedat. Bé, això és el que vaig rebre d'ells, sí.
I tu has intentat també amb els teus fills transmetre aquesta idea de ser bona persona, persona de seny, ser generosa, entendre l'altre, no jutjar-lo, posar-te en el seu lloc, tot això.
Sí, però quan jo puc parlar dels altres, si parlo de mi, em sento molt lluny de l'exemple dels meus pares, no? O sigui, un es coneix les pròpies mancances i diguéssim que en aquesta vida fem el que pot. Tothom té mancances. Sí, sí.
Però ets bon pare.
No, això ho han de dir els meus fills, jo no m'atreviria a dir-ho. Però diguéssim que, esclar, és una de les coses més importants que porto entre mans, no? De manera que m'hi dedico com en sé i com puc.
Vas estudiar a La Salle.
Sí, senyor.
I què?
Escola privada concertada, de barri, classe mitjana, mitjana baixa... bons records, en línies generals, i bona preparació després per anar a la universitat.
I a la universitat bé, també. Eres un ampollón?
No. La veritat és que feia una cosa bastant selectiva. Les assignatures que m'agradaven molt, m'hi dedicava molt.
Llengua?
Sí, però la història.
Història?
La història m'interessava molt.
Fa no res ens han dit que era molt bon noi a l'escola, eh?
Bueno.
Qui ens ho ha dit, això?
Doncs Eduard Márquez, que ens ha confessat que era...
Ah, sí?
Bueno, que anava banyo seu a La Salle.
Sí,
I tots els que anàvem a aquella classe teníeu aquesta veu? Jo li dic
no anàvem a la mateixa classe, però sí al mateix curs.
Doncs me deia que ets
havia...
molt bon noi, eh?
Diverses línies, eh?
Sí, va haver-hi un any, em sembla que érem 4 o 5 classes i a cada classe érem 45 alumnes.
Perdona, llavors la pregunta és, o sigui, que de petit eres un bon noi?
Ja ho veus. Sí. Després la vida, la ràdio...
La ràdio, eh? No.
El periodisme, el futbol, els viatges...
El futbol.
Sí.
Mira, que continuem sentint les músiques que ens ha triat l'Antoni Bassas.
Senzillament se'n va la vida... cap d'ell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper.
I aquesta per què ens l'has triat, Antoni?
M'agrada molt Llach, m'agrada molt aquesta cançó, i la vaig... va ser l'última cosa que va sonar el 18 de juliol de 2008, quan estava assegut en aquesta cadira que ara ocupes tu, el dia que vaig plegar del matí de Catalunya Ràdio, perquè aquesta cançó conté una frase que m'ha acompanyat molt, no? Que és aquesta de la vida ens dona i pren papers.
Uh-huh.
Sí, a la vida hi ha dos tipus de coses, les que et passen i les que fan que tu passis. A vegades tens la possibilitat de fer exactament allò que tu vols fer. I a vegades que no, que s'hi creuen davant teu atzars, imprevistos, obstacles, oposicions, o senzillament oportunitats millors. i allò que semblava un camí fix, doncs deixa de ser-ho, no? La vida et dona i pren papers. Aquesta és una... Aquest és un equilibri, que és un valor que jo aprecio bastant en la vida i en les persones, no? Un equilibri entre protagonitzar absolutament la teva vida,
sí,
i que s'assembli tant com sigui possible a allò que tu vols que sigui, i l'acceptació, que hi ha imponderables, que tens limitacions, que ets humà, no? I que no tot el que et passarà serà el que tu desitjaves, no? Que la vida et pot donar i et pot prendre papers.
Ara estàvem sentint aquesta versió, aquesta peça, en la versió de Manu Guix.
Sí.
Però a tu t'agrada la de Lluís Llach, també?
Així.
Aquesta t'agrada, aquesta?
Bueno, he posat la del Manu Guix perquè
sí?
M'agraden molt les versions que fa el Manu Guix del Lluís Llach. I en el Lluís Llach també. També li agrada.
Només així et deixo cara en Déu.
I ara l'Antoni s'estava referint a aquells moments que la vida et dona coses, de vegades no saps ni com arriben, ni t'arriben com regalades i simplement no et sents ni que tinguis el dret d'agafar-les, però de vegades també no saps com, doncs és com si te les prengués.
Això que us explico ara és la veritat, la meva veritat. I és el final, també. L'explico amb tristesa perquè us veig tristos a vosaltres, perquè estem a punt de trencar uns vincles molt profuns, però no només estic trist. Alhora també estic profundament agraït a les successives direccions de Catalunya Ràdio i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que hagin confiat a les meves mans el, deixeu-me dir-ho així, programa més important del país. I naturalment estic emocionat, estic desbordat.
Animal d'esperances i memòria. No he volgut ser humà d'altra manera. No he volgut ignorar i resignar-me a ser poc menys com una fera.
Ets una fera, ets un animal d'esperança i memòria. Ho ets. Ets una bèstia dels mitjans.
Coppola, si això continua així, vindré cada divendres.
Home, vine!
M'estàs pujant els ànims,
Coppola, dues coses. Jo només dir ara que abans sentíem el Lluís Llach, la persona que em va presentar Lluís Llach, així cara a cara, va ser l'Antoni Bassas, dalt d'un avió, anant a Guadalajara, a la Fira del Llibre, exacte, i va ser ell qui em va presentar...
És veritat que vam coincidir.
Qui em va presentar el Lluís Llach, que era un... Bueno, per mi és un mite. I el Bassas és un mite per molta gent. Per exemple, Antoni Cruanyes, periodista de TV3, està dient ara en el Twitter, diu, lliçons de periodisme i de la vida que té ràdio. Ara mateix amb les respostes del mestre Antoni Bassas i les pessigades de Sílvia Coppola. Pessigades en el bon sentit,
On
Carles Segura, que és un oient del nostre programa, que diu, Antoni Bassas és el meu ídol radiofònic des de sempre.
Bueno, moltes gràcies a tots i una abraçada molt, molt forta a tothom, molt especialment al Toni, que és un crac.
És un crac, el Toni, crac.
Sí, Antoni Cruanyes és una bona persona.
A més, les dues coses.
Bueno, és que jo crec que si no ets bona persona...
No es pot ser bon periodista.
Encara que hi ha gent que diu, jo he hagut de triar entre ser bon periodista i bona persona.
Ho deia Kapuscinski? Qui era que ho deia, això?
Això Kapuscinski ho deia. Deia que no hi ha espai per ser un cínic, no?
Anaves a dir del Toni, no sé, alguna cosa...
No, que és un tipus extraordinari, sí.
Aquí, avui, amb un tipus extraordinari. Vital!
Connectem amb l'estadi Santiago Bernabéu.
El Ramoneda!
Endavant d'Antoni Bassas, Pilar Calvo i Joaquim Maria Puyal.
Bona tarda, saludem els veïns de futbol a Catalunya Ràdio des de Santiago Bernabéu.
Bona mica de pressa, aquest noia.
I un partit de futbol que hi haurà després entre el Madrid i el Barça. Tenim al nostre costat el vicepresident del Barcelona, Joan Gaspar, que
per això corria,
acompanyat d'altres directius del Barça.
Perquè tenia al costat un convidat.
Perquè no se t'escapés.
Que queda a l'altra banda de la zona de vestidors des d'on parlem. El senyor Gaspar ve de tant en tant als desplaçaments, no sempre, però avui ha vingut. Què passa? Però si aquest partit ja no decide res, senyor Gaspar.
Només he vingut per la primera part de la transmissió, la segona part segurament m'aniré a sopar a casa.
Se n'anava, és veritat que se n'anava.
Sí. Això deia, sí.
El futbol forma part de la teva vida, de molt menut ja hi anaves, eh? T'hi portava, qui era que t'hi portava, el pare, els
no,
avis?
No, un amic del meu pare,
un amic del teu pare,
Antoni Cabiró, que encara és viu, per cert, i que li va dir al meu pare, escolta, ell tenia carnets, diu, si el fa soci te l'hi portaré. I jo crec que als 8 o 9 anys anava al Camp Nou.
De molt menut, eh?
Molt menut.
I em sembla que havies vist alguna cosa relacionada també amb fets polítics ja, no?
Bueno, juny de 1970, Barça-Madrid, l'àrbitre s'inventa un penal a favor del Madrid, una falta, no era ni falta, però en tot cas la jugada va ser fora l'àrea, expulsa un jugador del Barça, el Madrid marca de penal, el Madrid elimina el Barça de la Copa perquè van quedar 1-1. Per cert, en l'acte arbitral, Guruceta, que era el nom de l'àrbitre, va posar que va expulsar un jugador del Barça perquè se dirigió hacia mí aplaudiéndome con ambas manos.
Com es pot aplaudir si no és con ambas manos?
És aquell llenguatge una miqueta refistolat, aplaudiéndome con ambas manos. Bueno, és igual. Total, que acaba el partit.
Sí.
No, ni va acabar. O sigui, quan la gent va veure el robatori amb armada que s'estava cometent allà, 1970, ple franquisme, comencen a llançar coixinets primer, que aleshores estaven plens de sorra, pesaven molt i volaven molt. Si tenies força, els podies llançar molt lluny i van començar a caure sobre la gespa. L'àrbitre atura el partit perquè no es pot continuar jugant. Comencen a saltar espectadors al terreny de joc perquè aleshores no hi havia ni vigilants, ni fossat, ni valles. I els grisos, que era el nom de la policia franquista perquè anaven amb un uniforme de color gris, comencen a treure la porra i comencen a carregar contra la gent. La gent comença a cridar policia assassina.
Wow.
1970, jo tenia 8 anys, em sembla, aquell dia, i aquest amic del meu pare em va agafar de la mà i em va dir: anem cap a casa, que això s'està espatllant.
Avui al divan l'Antoni Bassas. Està molt bé aquesta cançó, aquesta idea, que si més prou alt, en el fons és com la idea d'Aubà, que després d'un pas i d'un altre, i d'un altre, i d'un altre, arribaré a dalt de tot, no? Basses?
Aquesta cançó m'agrada molt, per ser la versió americana, aquesta és una adaptació en català, que es va fer per la Marató del 2006.
Sí, senyor, que la vas presentar.
Per això l'he triat. Del disc d'aquella Marató, dedicada al dolor crònic, doncs en destaqueu aquesta cançó de l'Helena Gadel.
Una molt bona experiència presentar la Marató.
Bueno, llarga, sobretot llarga, perquè vam començar a les 10 del matí, vam acabar a la 1 de la matinada, una cosa així. Moliner, no t'ho perdis. I després, aquí, l'endemà, a les 7 del matí, bon dia, són les 7.
Al matí de Catalunya. És que et veig al costat, és que jo me'n recordo tant de quan estaves aquí al seient de la Còpolo.
Sí.
Divertíem, en
home,
aquella època. Era divertit,
Sí. Que li deies Aimat a Lluís Foix.
Sí, és veritat.
Aimat.
És veritat.
Deia, Déu meu,
és veritat.
Què m'està passant?
Sí,
aquell si només són les 8 del matí.
Que això anava així.
Oi, sí, quin Pablo.
Bon dia, són les 8. Què tal? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. La primera mirada del dia és per la finestra, perquè està plovent a bona part del país. A dia ha parat
de
ploure.
Sí, la ràdio és en ritme, el ritme és Basses.
Ho vaig procurar. Home, aquella hora sobretot, sí.
No, a qualsevol hora, Aquella persona que et sap entonar, que et sap agafar, que ara et deixa, que ara pots pensar, que ara t'ensenya, que ara et porta, que ara te'n vas, i tot. Mira què t'han dut.
Ostres, això és la, és la fotografia d'una cinta de caset que vam fer aquí a Catalunya Ràdio quan el Barça va guanyar la Lliga i la Copa d'Europa a Wembley, la primera, on hi ha el Santi Carreras, la Pilar Calvo, el Joaquim Maria Puyal, el Josep Vives i el Jordi Basté amb un servidor amb, aquí sobre la gespa del Camp Nou, amb la Copa d'Europa i la Lliga. Sí.
Ja ho deia aquest home, cap si més, però guals.
Saps què va passar?
Què va passar?
Quan vam acabar la sessió fotogràfica, els jugadors del Barça se n'anaven a oferir la Copa d'Europa a l'Ajuntament o una cosa així.
Molt bé.
I diu: on és la Copa d'Europa? Diu: la té el Basses. Diu: doncs que ens la... Llavors, l'autocar estava al miniestadi amb els jugadors esperant. Vaig portar la Copa d'Europa al meu cotxe.
A on? A quin lloc? Al seient de davant?
Al seient de davant.
Al costat?
Sí. Anàvem la Copa d'Europa al seient de davant.
Quina il·lusió.
Sí, noia.
Era aquell moment que tu dius, amb el Barça, la barreja dels periodistes i dels jugadors, i amb el Dream Team després, aquesta cosa, no?
com hem treballat l'entrevista, eh? Domini de la còpula, de la biografia, ho sap tot.
Marisa Gil, la teva guionista, aquí el teu músic, Albert Hodar, la Núria de la Fuente, tothom que s'ho treballa. La versió que deies abans.
La versió exacta, sí.
Americana, eh?
M'agrada molt la música soul, la música Motown, m'agrada molt aquest tipus de música.
Ai, vine cada divendres, diré que t'agafa. És que sí,
bueno, és que això inès, fèiem sí. Els divendres, aquesta, bueno, només d'11 a 12 fèiem la discoteca al matí de Catalunya
Ràdio.
Fèiem
la discoteca.
Fèiem la discoteca i posàvem estàndards d'aquella època.
Sí.
I posàvem lentes, fèiem ballar Catalunya, fèiem allò del Catalunya plora, perquè allà, llavors posàvem, a, no sé, el Sandro Jacobi, el Jardín Prohibido.
Oh, sí, Jardín Prohibido.
O posàvem Sani de Boniem o...
Sani, que abans la sentíem de Boniem, eh? Bueno, aquest home, a més, el recordem a la tele. Aquest home, l'avís humorística, és que és molt bo perquè quan estàs així a la distància curta i tot just el comences a conèixer, el que et sorprèn és que tingui un sentit de l'humor no comparable. O sigui,
perquè jo, no ho haguessis dit tu.
No.
Has dit que aquest el basses ni de broma.
És que ni de broma. Però és... Bueno, té moltes coses bones, però aquesta és
la
millor.
La còpula no s'ho pensava, això,
no,
de tu.
No, jo no.
Jo crec que en general molta gent...
No s'ho pensava, eh?
El senyor Basses... Sí, però sí, home, esclar, tots tenim sentit de l'humor.
No.
Cadascú... No.
No. Sí, no. I no del mateix a mida.
No, home, no, exacte. Tothom té el seu, això és veritat,
sí.
No? Però... Però sí, home, sí.
Va, que el sentim ara, el sentim a la tele.
Hem d'actualitzar el marcador i hem d'afegir aquests diners que acaben de guanyar. 900.000 pessetes.
Hola!
Qui és?
La Vicenteta.
Sí, tres pics i repicó.
Escolta, jove, vinga que va així, vinga. Vinga que va així.
Un guió que t'havies d'aprendre. Una pila d'hores gravant. Un final públic i tot plegat.
Oh. Allò va ser un gran aprenentatge per la ràdio. Pel que va... En general, la vida, tot el que fas t'ajuda a fer alguna cosa després. Tot s'aprofita. Llavors, a vegades em deien, escolta, i tu com és que venint del món del futbol entrevistes al president de la Generalitat? I jo deia, no, si jo vinc del món del Tres Pics i Repicó i de la Vicenteta, i això m'ha ajudat molt a entrevistar el president de la Generalitat. No, no pels continguts, potser, però sí pel sentit del ritme, per escoltar, per entendre en quin moment cal fer un canvi, com provocar un aplaudiment, en general, a tenir seguretat. És el que és, no només posar-se davant d'una càmera, sinó posar-se davant de 150 persones en un plató.
Uh-huh.
I engrescar-les i fer-les riure. Bueno, esclar, doncs això després et dona molta seguretat per entrar... No sé, per entrar
i hores de gravació i
no?
Quan et cau la moral ja dels espectadors i apa que l'hem de tornar a aixecar i com aquell que no vol res i apa som-hi.
Sí, quan ho passes és molt dur i llavors me'n recordo molt de la meva mare que em deia, periodista no nen, per què no fas oposicions i entres a la caixa?
És una... Tu també.
Sí, jo també. Sí, jo crec que això ens, en la nostra generació ens ho van dir a tots. Que ara sí, perquè fixa't, a la una o les dues ja pleguen, i a la tarda lliure, i a més...
I és segur.
Tenen un bon sou, és segur. Sí, és per tota la vida.
Allà, llavors era per tota la vida.
Era per tota la vida, sí. A quina caixa et volien fer entrar? A la caixa,
Sí, home, la que hi hagués, però sí, la caixa, suposo.
La caixa
de pensions per la vellesa i d'estalvis de Catalunya i Balears.
Sí. Sí, senyor. Fas molt bé. Encara tornaran a fitxar, ara que fan això per als joves amb una veu, que així que te'ls has d'endur. Passa-m'hi!
Senyores, senyors,
sí.
Acaba d'aparèixer l'invent que revolucionarà la seva llar. Els presentem...
El vídeo!
Sí, amics, a partir d'ara podrà veure els seus programes favorits sempre que vulgui.
I ha passat a ser un clàssic, eh?
Sí.
I tenies mala idea, perquè això ho escrivies tu, Basses.
Això ho escrivia jo.
Ah, diguem-ho tot, no només eres el senyor la veu.
Sí, vas pensar el personatge.
Sí. El vaig pensar amb la Lloll. És a dir, aquest programa es deia El joc del segle. Llavors havíem de fer alguna paròdia o algun segment que tingués a veure amb la història del segle XX. I vaig pensar, llavors li vaig dir a la Lloll, escolta, què tal si féssim una hostessa maldestra que vol ensenyar com funciona una cafetera i llavors li caigui l'aigua i el cafè per allà sobre. I llavors ella em va dir, jo tinc un personatge que parla així, perquè els actors, en aquest cas la Lloll, una grandíssima professional que emmagatzemava personatges. Anava pel carrer, sentia veus i deia, ostres, té molta gràcia com parla aquesta persona.
Aquesta.
No? Aquesta. I aleshores em va fer aquest personatge I vam treballar molt, molt tots dos, no? Dius, ostres, aquest personatge, quina gràcia. Llavors, què li podríem fer fer? Llavors, jo amb Bof et dic que facis coses i tu les fas malament. Li vam donar també la volta al personatge perquè, en el fons, això està basat en la filosofia del pallasso llest i el pallasso tonto. Però moltes vegades, normalment el que fa més gràcia és el pallasso tonto. És a dir, que ha de posar en evidència
molt dolent,
també.
Perquè tu feies de llest i la feies semblar molt tonta,
Sí, un personatge Coppola.
Però moltes vegades ella em posava en evidència a mi.
Ah, sí?
Perquè ella, en el fons, era molt lògica en les coses que deia. Me recordo un dia que dèiem... era la calculadora de butxaca, no? I dic, imaginin-se que el Joan té 4 pomes i li han agafat 3. Diu, oh, l'han robat. I llavors jo li deia, és un problema, pobre Joan, els pares, com deuen estar patint, no? O sigui, jo li proposava una cosa, ella l'agafava amb la seva lògica i ja no la deixava. I llavors és quan la veu es desesperava.
Ens diu la Finou Sants Ossetti, a través del Twitter, diu, per televisió era tan creïble en el paper del senyor la veu?
Clar, d'aquí ve que després la gent es pensi que no tinc sentit de l'humor, però...
No, sí que en té, és el que... Bueno, això molt, És la...
Celebro que ho diguis.
Em sembla que no t'ho havia dit mai.
No, jo crec que sí.
Però ho he pensat tantes vegades. No. Som-hi.
Tau ets sol de sora baixa, dins l'horitzó, damunt la mar rissada, els avions. Tau ets sol de sora baixa, vermell i talent, sala i merendada.
I aquesta per què ens l'has triada, aquesta?
Perquè m'agrada molt Antònia Font, va ser un gran disgust que pleguessin, perquè la trobo una cançó excel·lent des del punt de vista musical, perquè jo he experimentat això tan senzill de que cau el sol de sora baixa a l'estiu. Jo crec que és la millor època de l'any i de la vida. O sigui, en aquell moment en el que comença a fer una mica menys de calor, però encara fa molt bo, i com diuen ells, no? La gent m'estima, jo estimo tothom. Aquella sensació que la vida és bella, que és feliç amb poca cosa. Em refereixo a això que diuen, a les fireres...
Tu ets feliç, ara.
La felicitat no és mai un estat permanent. La felicitat són moments, no?
Però ets més feliç ara que fa 10 anys?
No. Per un estil.
Bastant? Satisfet?
No és ben bé satisfacció, és adonar-me, crec que ho dic en el moment que m'acomiado del Matí de Catalunya Ràdio, una sensació d'agraïment, que en general molts dels meus somnis s'han convertit en realitat. Aleshores, seria molt desagraït si no em sentís bé. No. I després hi ha una altra cosa, també, que entenc que això forma part potser de la manera que és un, però també de la manera que un vol ser quan té fills, que és que quan tu tens fills no pots ser un cínic. Perquè no, aleshores els estaràs enganyant. Jo ja sé que el món va malament en moltes coses, però n'hi ha moltes d'altres en les que no, que van a millor, que veiem explosions de solidaritat de la gent, de consciència i de tantes coses. I aleshores no és que... Perquè seria impossible, jo no em puc forçar a mi mateix a ser feliç, però sí de... fer-me donar a mi mateix, i d'aquesta manera també transmetre-ho als meus fills, de la sort que tenim de viure allà on vivim i de poder treballar en allò que ens agrada, i totes aquestes coses, no? I això, a la llarga, si ho vas interioritzant, acaba segurament conformant una miqueta el caràcter i el comportament.
Els Estats Units han escrit un nou capítol de la seva història. Barack Obama ja és el primer president negre dels Estats Units. Antoni, com s'està vivint aquest moment tan especial? Està arribant ja, per fi, la desfilada a la vostra alçada?
Sí, està arribant ja la desfilada, molt lentament, perquè la limusina presidencial avança a pas de persona. Hi ha 4 membres...
Ser corresponsal a Washington i als Estats Units també era un somni.
Aquest és un altre somni fet realitat, sí. Sí, sí.
I quants somnis tens més?
Jo crec que si es verbalitzen, aleshores... No, verbalitzar-los és el primer pas per aconseguir-los, t'ho dic de debò.
Dir-ho,
sí,
dir-t'ho.
A mi de petit em deien, tu nen, què t'agradaria ser? I jo deia, en fi, perquè periodista és una formulació una mica abstracta, no? Jo deia, jo vull transmetre partits de futbol per la ràdio, o per televisió, no sé. No? I alguna vegada havia dit, a mi m'agradaria ser corresponsal als Estats Units. No?
I ara, et veiem al diari Ara, també fas coses aquí a Catalunya Ràdio, a la tele del diari. Ara què?
M'agradaria continuar fent de periodista.
No he dit res,
oi? Això de la tele, tu passes bomba. Tu passes bomba. I tots, jo espero cada dia a veure què farà el Bassas avui. I és total.
Continua fent de periodista. Digue'm una cosa més.
No, continuar davant d'una càmera i d'un micròfon.
Sempre.
No, home, sempre tampoc, no. A més, escolta, això canvia i puja molta gent boníssima. No, no. Però en la mesura que sigui possible, mantenir un espai en el sistema audiovisual del país, sí.
Van dir als Estats Units, arribarem a la Lluna d'aquí 10 anys i no sabien com. On arribarà Catalunya?
Jo sempre he pensat que allà on vulguin els catalans.
I creus que...
Bueno, i crec que, com que els catalans tenen una voluntat una miqueta dividida, a jutjar almenys per les eleccions del 27 de setembre, el que és segur és que continuaran avançant. És a dir, d'això que estem vivint només en pot sortir més poder polític i econòmic per Catalunya. Si en sortirà la independència, doncs això no ho sabem. Segurament és veritat, com es diu ara clàssicament, que cal augmentar la base social i passar del 48 al 55 o al 60... Però jo em sento molt orgullós dels meus conciutadans d'haver viscut allò que en diuen la revolució dels somriures. No? O sigui, jo crec que l'exemple que hem donat al món de com transformar un conflicte potencialment molt perillós en una reclamació impecablement democràtica, neta, sense un paper a terra, carregats de raons... Això no té paral·lel i don gràcies d'haver-ho pogut viure i d'haver-ho pogut compartir.
Digue'm, jo et dic Mariona, digue'm alguna cosa.
No, és la meva dona.
Bueno, sí, Mariona, digue'm.
Una de les Mariones que hi ha pel món, imagina.
Sí, digue'm més coses. Mariona.
Hauria d'abundar la idea que és la dona de la meva vida, no? Però és... L'escolto. O sigui, és un argument d'autoritat. Parla poc, però justament per això, quan parla, la clava.
Els teus fills?
Als meus fills els he dit, feu allò que us agradi, perquè si us agrada ho fareu bé, si ho feu bé us guanyareu la vida, etcètera, etcètera, no? I en això estan. Els percebo també com companys d'aventures, perquè tots cinc ens en vam anar a Amèrica, tots amb la nostra pròpia por. Pensa que la petita no parlava ni un borrall d'anglès i se'n va anar espantada. La mitjana era una adolescent de 15 anys que me la van posar en un institut i un dia vaig descobrir que la seva por era i aquí com es va vestit. Però clar, és normal.
Clar,
aquí com es va vestit. El gran es va trobar a la universitat, ja, aquest sabia una mica més d'anglès, però contestant exàmens en anglès, no? I recordo... que li costava entendre bé els codis per fer amics i deia, això és com una Sibèria social, no? O sigui, tots vàrem passar els nostres mals de ventre a Amèrica, no? La meva dona va deixar la feina que estava fent aquí. Però allò ens va unir molt, justament perquè hi havia un moment que tots podíem seure a taula a les 7 o a les 8, que és l'hora que se sopa als Estats Units, i explicar-nos les pors de cada dia. Bueno, al cap de 3 mesos ja no hi havia pors i al cap de 6 mesos allò era un festival. No?
Acabem. Antoni Bassas, coma, línia i mitja. Com et defineixes?
Periodista... És molt difícil que m'autodefineixi. No sé, és que em costa molt, Sílvia, de debò.
Va, va.
Suposo que hauria de posar com tothom va fer el que va poder.
I més. Senzillament se'n va la vida. Antoni. Per molts anys.
Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies a tu, que per molts anys continuïs fent de periodista.
I tu que ho vegis. Això també es deia molt, eh?
És un amor, aquest home.
Això es deia molt, no? Espectadors que voltes senzillament i com si res.
La vida ens dona i pren paper. Però el podeu sentir al Club de la Mitjanit cada dilluns, amb
sí,
el Ramon
amb el,
Blés.
Sí, amb el Ramon Besa i el Francesc Garriga, sí.
Les dades mòbils, eh? Avui aquí al divan, eh? Uau! Ja està. Ja ho veig.
Gràcies.
No, a tu, Sílvia.
Respiro.
Sí, sí.
Criatures, us ha agradat el Bassas?
No, imagina't.
Sí?
No tenen ni idea
sí?
de qui sóc.
Sí? Això és la vida. Això és Catalunya Ràdio.
Sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'una d'avui volgués quedar.
La vida amb Sílvia Coppolo. Catalunya Ràdio.